Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada emissió. Ràdio Villarreal, la nostra llar.
Molt bon dia, són les 11:04, avui és 28 de novembre i el ple municipal, tots els membres de la corporació acaben de fer un minut de silenci a les portes del consistori. Míriam, bon dia.
Molt bon dia.
Portaven una pancarta.
Sí, una pancarta que posava ni una més, en un color moradet molt... I està, ara mateix anava a començar a parlar la vicealcaldessa, Maria Fajardo.
Uh-huh. És per la condena de l'assassinat masclista d'una dona el dia 24 de novembre, que va ser a Orihuela. Posteriorment, després de llegir ese manifest, començarà el ple ordinari de l'Ajuntament de Villarreal, on se debatran diversos punts d'interès per a la ciutat. Entre els temes més destacats de l'ordre del dia hi ha estos. Per exemple, el dictamen de la Comissió Informativa del Servei Públic, on se prorrogarà la gratuïtat dels primers 30 minuts d'estacionament en l'aparcament de la plaça Major. És a dir, així tenim 30 minuts que no ens compten per a poder gaudir de si tenim que fer un recado o anar de compres. Així en l'Ajuntament de Villarreal, i això corre a càrrec de les arques municipals. També se planteja la construcció i l'explotació d'aparcaments subterranis, dos en concret, un així baix de la plaça Major i l'altre en l'avinguda de la Murà. També se modificarà, hi ha una modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana, i en serveis socials estarà l'aprovació inicial del reglament d'organització i funcionament de les comissions de coordinació tècnica de l'àrea de serveis socials. També hi haurà la inclusió en l'inventari d'una finca de titularitat municipal, és a dir, passarà a entrar dins d'aquest inventari de propietats municipals. Hi hauran, s'atorgaran reconeixements de la medalla de la ciutat de Vila-real en grau d'or al cos nacional de policia, també a la Junta Central de Setmana Santa, a l'Associació Cultural Unió Musical La Lira i al Club Ciclista de Vila-real. Estic sentint ja la musiqueta del ple, crec que en breu va a començar, mentrestant continuem en el que se farà avui en el ple. També l'atorgament de fill predilecte de Vila-real a títol pòstum al músic i compositor José Goterris San Miguel. També fill predilecte de Vila-real a títol pòstum al polític i escriptor Francisco Moreno Gil. Moció de remodelació de la plaça Vallarri, presentada pel regidor no escrit Manu Robert, inclou també els carrers adjacents. Declaració del 25 de novembre del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Perdó. És una moció conjunta dels grups Socialista, Popular, Compromís i el regidor no escrit. I també la creació d'habitacions de respir a la residència i centre de dia de discapacitats, proposta del regidor de Serveis Socials per a dotar de manera urgent dues habitacions destinades a situacions d'emergència. Miren, per a mi, el ple d'avui posa sobre la taula assumptes claus per al futur de Vila-real, des de la millora en infraestructures, com els aparcaments subterranis, fins a reconeixements que ensalteixen el patrimoni humà i cultural del municipi. També remarcar el compromís amb la inclusió i el benestar socials, amb iniciatives com les habitacions de respir per a les persones amb discapacitats i la declaració contra la violència de gènere. I on crec que estarà el debat polític? Pues estarà entre aquesta renovació urbanística i la protecció del teixit associatiu i la cohesió social que marcarà una jornada on se pretén buscar l'equilibri entre la modernització i la identitat local. L'esperança recau en les mesures adoptades que redunden una millora tangible per a tots els veïns de Vila-real. En principi, és el que esperem des dels mitjans de comunicació. Veurem, anirem escoltant com anirà desenvolupant-se el ple durant este matí. Pauseta de publicitat i li donem un espai que puja a la corporació i que es col·loqui al saló de plens.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Pilar, ja has anat a pel lot de Nadal de Caixa Rural?
Ui, no, que ja estan repartint-lo.
Des del dilluns 25 al divendres 29 de novembre, de 10 a 2 i de 4 a 7, a la plaça de la Vila número 1.
Moltes gràcies, perfecte, aniré.
Si tens la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pots recollir el teu lot nadalenc. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes en Lingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El ple, recordem que està en la posa de publicitat, avui és el ple ordinari del 28 de novembre. Anem a escoltar-lo i ja estarem en directe.
Públics per a la pròrroga de la gratuïtat de 30 minuts en l'aparcament de vehicles situat en la plaça Major sense, segons la modificació del contracte per a la redacció del projecte de construcció i explotació de 2 aparcaments per a vehicles automòbils en el subsol de la plaça Major. És, d'alguna manera, l'acord que té l'Ajuntament de Vila-real en el pàrquing d'ací de la plaça Major per a estimular el comerç. Bé, per a explicar la proposta, primer, senyor secretari, en comissió.
Se va dur a la comissió d'àrea permanent de govern de servicis públics el 7 de novembre. I per atendre un dictamen, perdone, favorable, un dictamen favorable.
Bé, doncs per a explicar la proposta té la paraula la regidora de serveis públics, doña Maria Fajardo.
Molt bon dia a totes i tots. És, com bé ha explicat l'alcalde en l'exposició que ha fet el del punt, simplement aquest punt entra en la línia del que hem venit fent aquests últims anys, de tindre unes places en l'aparcament. El que sí que nosaltres plantegem de cara a propers anys, doncs, és aquesta revisió de preus basant-nos en un estudi de mercat que està elaborant-se ara mateixa, per tal de poder replantejar aquest contracte, però així simplement el que es manté són aquests 30 minuts gratuïts que actualment hi ha en el que venia establert des d'abans. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Passem a votació. Don Manu Robert, retorno escrit.
Sí.
Vox, Irene Herrero.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular, senyor.
Sí.
I PSOE.
Sí.
Bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Moltes gràcies. Passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la proposta de modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Vila-real, denominada supressió de la unitat d'execució de la UEAR9. Senyor secretari, en comissió.
vaig dir un dictamen favorable a la comissió de 7 de novembre del 24, d'Àrea de Govern d'Oportunitat.
Té la paraula al regidor de Territori, don Emilio Viol, per explicar la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia, bona hora a tots. Molt breument, perquè els senyors regidors i les senyores regidores coneixen bé el tema, saben que en la reactivació del PAI de la CB20 de la carretera de Onda vàrem suprimir els motius que tots coneixem, la unitat d'execució de la R9, i després en l'acte d'avui el que fem és, des del punt de vista tècnic, donar-nos enterats de la emissió de l'informe ambiental i territorial favorable de la Junta de Govern, que el transmetis al plenari, i així mateix, si és que es procedís, sometre en aquest acord a informació pública per 45 dies la modificació puntual del plan anomenada expressament supressió de la UE a R9. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs passem a votació. Don Manu Robert.
Sí.
Doña Irene Herrero, de Vox.
Abstenció.
Doña María Fajardo, Compromís.
Sí.
Adrián Casabó, Partit Popular.
Sí.
I don Jesús Madrigal, PSOE.
Sí.
Bé, doncs queda aprovada també per unanimitat. Perdona, aquí s'ha abstès? Ah, vale, Vox. D'acord, doncs queda aprovat per majoria. Alguna explicació de vot? Moltes gràcies. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la proposta del regidor delegat de Serveis Socials d'aprovació inicial del reglament d'organització i funcionament de les comissions de coordinació tècnica de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Vila-real. Senyor secretari, en comissió.
Va tindre un dictamen favorable a la comissió permanent de l'àrea de govern social i qualitat de vida, el 21 de novembre del 24.
Molt bé, doncs té la paraula al regidor de Serveis Socials i Salut, don Toni Marín.
Moltes gràcies, senyor alcalde, molt bon dia. Bé, així el que hem fet, el que es tractava era de crear un reglament en el qual pues se basaran totes les comissions tècniques de serveis socials. Fins ara el que teníem era decrets d'alcaldia i el que han fet és seguir una instrucció de conselleria i veient també altres models d'altres ajuntaments que ja ho havien implantat, pues, d'alguna manera ordenar-lo, organitzar-lo, i també molt important, fins ara estava molt vinculat el que era aquest tipus de comissions en persones, en noms i cognoms. Per donar-hi agilitat, el que han buscat és que figuri el càrrec i d'aquesta manera pues, no tindre canvis quan hi ha alguna persona que no està, que se'n va en tota la volatilitat que tenim en l'administració. Per tant, és donar-li qualitat a unes comissions, a un servei en els que, com podran veure en la documentació, cada comissió específica té el seu procediment, la seva forma de seguir, i d'alguna manera és assegurar-nos que tot el que se fa és consensuar i totes les decisions que prenen pues, tenen un darrere un pes específic. Moltes gràcies.
Bé, senyor regidor, si no li importa, podria explicar què són les comissions tècniques?
Sí, disculpe, senyor alcalde. Les comissions tècniques és en el que es basen els serveis socials a l'hora de, pues, des de donar una ajuda, a veure quina intervenció concreta han de fer, i se consensua per tots els tècnics. És dir, encara que n'hi hagi uns tècnics en una àrea concreta, en aquestes comissions formen part altres tècnics, els quals, pues, sense tindre, diguem, una intervenció directa en l'expedient, sí que poden tindre la seva perspectiva des de fora com a tècnics i ajudar en la presa de decisions. Una presa de decisions que és sempre consensuada i, per tant, pues, li dona també una validesa i una perspectiva més àmplia al no estar directament intervenint. Per tant, tenim unes garanties de qualitat que donem al servei i pues, que el que es fa en una fundamentació i en un recorregut.
Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció en el debat? Pues passem a votació. PSOE. Ai, perdó. Manu Robert, que tio no ha escrit. Vox, senyora Herrero.
Sí.
Compromís, senyora Fajardo.
Sí.
Partit Popular, senyor Casabó.
Sí.
Eso es, señor sí. Madrigal. Bé, así sí que n'hi ha unanimitat. ¿Alguna explicación de vot?
Sí.
Senyora Fajardo, per compromís, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Enhorabona al regidor de Serveis Socials per implementar una qüestió com aquesta, que al final és allò que demanava la conselleria des de fa molts anys que es fera. Per una qüestió fonamental, perquè molta gent que així estem presents pot entendre que quan, per exemple, s'enceta una incapacitat laboral de qualsevol treballador que porta molt de temps de baixa, doncs acudeix a un tribunal, que aquest tribunal
està representat per personal mèdic, per personal de serveis socials, per personal de salut mental, com pot ser un psicòleg, és a dir, hi ha un equip interdisciplinar que decidís què passa i que no està present el seu metge de capçalera, que al final és qui l'atén dia rere dia. I això sí que ho entén tot el món, perquè al final, qui més qui menys, coneixem a algú que s'ha vist afrontat a aquests casos. Però la comissió tècnica aterrada a l'administració local, doncs és el que ara produirem amb aquesta creació. Eixa comissió tècnica és no el teu metge de capçalera, és a dir, no el teu treballador social que ha estat atenent-te durant tot l'expedient, sinó una comissió formada per professionals i experts sobre la matèria, que el que fan és avaluar el teu cas per tal de donar-te aquesta intervenció més adequada, amb més qualitat, com ha explicat el regidor, i que crec que al final el que ajuda no només és a donar qualitat, sinó a ser més objectiu i no estar esbiaixat per qüestions que poden haver travessat la línia de la professionalitat i més personalisme quan s'atén a una persona, perquè al final quan treballes en persones doncs sempre pots caure en el perill d'intentar decidir què és el millor per a aquesta persona, no des de la professionalitat, sinó ja havent traspassat una línia. Aleshores, això crec que és un avanç per a la nostra administració local, és un ajuntament cada vegada més gran, on cada vegada s'atén a més persones, amb aquesta voluntat que va encetar el govern del Botànic de que els serveis socials foren universals i per a tots i totes, i que fora aquesta quarta pota del sistema públic després de l'educació i la sanitat i el sistema de pensions, i aquesta quarta pota eren els serveis socials, i crec que dotar d'aquesta qualitat a l'administració local doncs és una sort per a Vila-real. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Alguna explicació de vot més? No? Bé, doncs passem al següent punt de l'hora del dia, que és el 5, i és un punt de governació, és el dictamen de la proposta d'acord d'inclusió en l'inventari municipal de la finca de titularitat municipal, d'una finca de titularitat municipal. Senyor secretari, en comissió.
Sí, va durar 21 de novembre, se va durar l'àrea de govern social i qualitat de vida. Ja tenim un dictamen favorable.
Molt bé, doncs breument el senyor Obiol explica el que és.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. És un tràmit dels habituals, a resultes del qual sabem que els programes d'actuació integrada d'unes determinades característiques revertixen en la propietat municipal unes parcel·les determinades. Està procedís de l'antic Pai el Palmito, unitat 332, i per tant el que fem ara és incloure en l'inventari municipal com a bé patrimonial esta parcel·la que té 2.672 metres quadrats de sòl, 3.127 de sostre i amb un valor de 78.116. Per tant, un tràmit i un afegit a les propietats municipals. Moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Passem a votació. Demano Robert.
Sí.
Doña Irene Herrero, de Vox.
Sí.
Fajardo, Compromís.
Sí.
Casabó, Partit Popular.
Sí.
Madrigal, senyor
sí.
PSOE. Moltes gràcies. Pues queda aprovat. Alguna explicació de vot? Moltes gràcies. Passem al punt número 6, i és el dictamen de la proposta del regidor delegat de Relacions Institucionals per a l'otorgament de la medalla de la ciutat de Vila-real en el grau d'or al cos nacional de policia. Senyor secretari, en comissió.
Se va durar la comissió de l'àrea de govern social i qualitat de vida 21 de novembre i va tindre un dictamen favorable.
Bé, estos punts, concretament en tenim, és el punt número 6, que és la medalla al cos nacional de policia. El punt número 7 és la medalla d'or també a la Junta Central de Setmana Santa. El 8 és la medalla d'or a l'Associació Cultural Unió Musical La Lira, a la nostra banda. I després n'hi ha també una medalla d'or al Club Ciclista Vila-real, són els acords que se van prendre en el seu dia. I per últim, en el punt número 10, tenim l'otorgament de títol de fill predilecte, bueno, per últim no, a don Francisco, a l'escriptor Francisco Moreno Gil, i el 11 seria el músic i compositor José Goterriz San Miguel. Aquests punts, que són propostes de relacions institucionals que tenen que veure en el reglament d'honors, el que plantejaríem seria una explicació conjunta del regidor de relacions institucionals a tots ells, i després votaríem per separat cada un, tal com apareix en l'ordre del dia del plenari, i les explicacions de vot que es vulguin formular per part dels grups. D'acord? Per tant, anem en el regidor de Relacions Institucionals, don Diego Vila, que explicarà la proposta de tots aquests otorgaments d'honors que s'han plantejat.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui portem a aquest plenari, gràcies a l'acord de la Junta de Portaveus del passat mes de gener, la concessió de 4 medalles d'or de la ciutat i 2 fills predilectes a títol pòstum. Aquesta concessió s'emmarca dins dels actes que s'estan celebrant per a commemorar el 750 aniversari de la Fundació de Vila-real. L'acte se celebrarà el proper dijous 12 de desembre a l'Auditori Municipal. Vaig a fer un xicot resum dels mèrits que motiven la concessió d'aquestes distincions. Medalla d'or a la Policia Nacional, per complir 200 anys, dels quals 46 porta instaurada en Vila-real, ajudant-nos a ser una ciutat millor i més segura en el dia a dia, col·laborant amb la nostra policia local, gràcies a lo que Vila-real porta 3 anys sent la ciutat de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana amb menys delictes per habitants. A la Junta Central de Setmana Santa, per complir 50 anys, per defendre les nostres tradicions, per continuar avançant i potenciar la nostra Setmana Santa declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic. Gràcies al treball que fan dia a dia les 10 cofraries, la Junta Directiva, de la mà de l'Ajuntament de Vila-real. Associació Cultural Unió Musical La Lira, per portar més de 176 anys instaurada en Vila-real, declarada Patrimoni Cultural Immaterial junt a totes les societats valencianes musicals, en l'any 2021. 175 anys fomentant els valors tradicionals de l'art, la cultura musical i, sobretot, fent força en la formació des de joves. Club Ciclista de Vila-real, per complir 100 anys aglutinant a professionals i aficionats al ciclisme, fomentant la salut, l'esperit competitiu i la passió per aquest esport des de joves i, com no, per organitzar el Gran Premi de Vila-real, amb també 100 anys d'història, convertint-se en la segona carrera més antiga d'Espanya i la primera amateur. Com a fills predilectes a títol pòstum serà per a don Francisco Moreno Gil, escriptor i polític vilarrealenc, guanyador de diversos premis amb poemes escrits en valencià, creador de les lletres dels himnes de diverses institucions, com ara la Congregació de les Filles de Maria Immaculada, de l'agrupació Coral Estretxe i, com no, va ser l'autor de la lletra de l'himne a Vila-real. I a don José Goterres San Miguel, llaurador, músic, compositor, director de la lira i deixeble de Tàrrega. Fou un creador prolífic. Entre els seus treballs hi ha òperes, sarsueles, marxes religioses, obres per a guitarra i, com no, els temes més reconeguts com l'himne a Vila-real o la marxa de la ciutat. Per acabar, vull tornar a recalcar que l'acte serà el proper dijous 12 de desembre a les 7:30 de la vesprada a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner i convidem als veïns i veïnes a poder gaudir d'aquest acte d'homenatge.
Pues moltes gràcies, senyor regidor. Explicada la proposta, anem a passar a les votacions tal com apareixen ordenades en els distints punts de l'ordre del dia. El 6, parlaríem de la medalla d'or al cos nacional de policia. Domano Robert.
Sí.
Vox.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
I PSOE?
Sí.
Pues queda aprovada. Punt número 7 seria la medalla d'or a la Junta Central de Setmana Santa. Romano Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Pues queda aprovat també. El punt número 8 parlaríem de la medalla d'or a l'Associació Cultural Unió Musical La Lira de Vila-real. Romano Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Queda aprovat també. Passem ara al punt número 9 i és la medalla d'or al Club Ciclista de Vila-real. Manu Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Queda aprovada també. Passem al punt número 10 i és a l'escriptor Francisco Moreno Gil. Manu Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Queda aprovada també. I passem al punt número 11, que és el músic i compositor don José Goterri San Miguel. Domano Robert?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada també. Ara sí, anem a donar la paraula als portaveus dels grups que vulguin explicar el vot respecte, i si necessiten un poc més de temps no tinc problema, hi ha molts punts i els podríem, es poden explicar, d'acord? Qui demana vot per explicar vot? Compromís? Senyor Cortés, té la paraula.
Moltes gràcies. Des de Compromís subscrivim les paraules del regidor Diego Vila en tots els punts i dels mèrits i honors que mereixen les institucions i les persones esmentades, com és el cas del músic i compositor José Goterri San Miguel. Tanmateix, la nostra objecció està en Francisco Moreno Gil, que per a nosaltres s'hauria d'haver aprofundit en els seus mèrits, d'acord amb el capítol 2, article 4, que diu que la seva concessió es farà sempre fent servir criteris molt restrictius. En aquest sentit, nosaltres reconeixem, tots tenim ombres i llums, reconeixem les llums, reconeixem la seva obra poètica, la seva aportació cultural, reconeixem també la seva aportació en la lletra a l'himne de Vila-real, però al mateix temps no podem votar a favor tenint a dos regidors dels tres dels que consta la nostra formació consagrats de l'escola laica i que contradís els valors que aquesta persona va defensar. Segons el professor i doctor en història Samuel Pascual Garrido Herrero, que va publicar un article anomenat Vila-real en les escoles laiques, diu que en Francisco Moreno hi ha dos línies fonamentals que es destaquen en els seus discursos i que és un atac clar a les escoles laiques. Francisco Moreno descriu les escoles laiques així. Entra en ellas el niño con su tierno corazón y sale después que lo ha empedernido y convertido en corazón de anarquista, llevando en una mano el hacha y en otra el petróleo o la dinamita para incendiar y derribar lo existente. També comenta el professor Samuel Pascual Garrido que en el famós míting contra l'escola laica que es va fer a Vila-real a principis del segle XX, Francisco Moreno compareix juntament amb Tomasa Martín i defineix també l'escola laica així. Una escuela donde se arroja violentamente a Dios y con Dios como trastos inútiles los mandamientos de su santa ley, una escuela donde se arroja las verdades más elementales del alma humana, su espiritualidad, su inmortalidad, una escuela donde se encefla que no hay cielo ni infierno, una escuela donde se arroja hasta la ciencia, una escuela de donde se arroja toda la moral y solo queda una, la moral de los animales, la moral del mono. Com a Vila-real no n'hi ha monos reals per a il·lustrar els horrors que Francisco Moreno descriu en este míting, seguís describint l'escola laica així. Pues bien, suponed a vuestros hijos, suponed a vuestras hijas en estos lugares del infierno, referint-se a l'escola laica en la que regidors de Compromís treballem. Oíd las ensemblanzas que les da, niños, no hay Dios, niños, no obedezcáis a vuestros padres, matad, incendiad, robad, así os apropiáis de lo que es vuestro, la propiedad es un robo, no necesitáis desear los bienes ajenos, tomároslos, niños, niñas, el matrimonio es una tiranía insoportable, abajo el matrimonio, toda traba a la carne es una violación de la naturaleza, viva el amor libre. I també diu, després de diverses ovacions exaltades dels que manifestaven allí la seva contradicció a l'escola laica, Francisco Moreno cita literalment, «Es preciso que los moros españoles desalojen esas trincheras desde donde fomenten la impiedad, y si las descargas cerradas de nuestra protesta no bastan para ahuyentarlos, calemos las bayonetas de la razón y a ellos hasta ponerlos en vergonzosa y precipitada fuga». Des del nostre grup, que està consagrat als valors que representa l'escola laica, tot i reconèixer les llums, les ombres són massa fosques com per a haver votat a favor de un reconeixement com a fill predilecte a algú que ha fet aquestes proclames. I això és bàsicament el motiu del nostre vot en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, jo, com a instructor d'aquest expedient, que evidentment, d'acord amb el reglament, és l'alcalde, i l'únic que vull és respectar, evidentment, les opinions de cada un, i si no s'estableix en la democràcia. Nosaltres, en el moment en què vam iniciar aquest expedient, evidentment el vam plantejar en el marc de l'himne a Vila-real, que és el que d'alguna manera reconeixem, com ha dit el propi regidor, cada un té les seues ombres i les seues llums, i sobretot entenem, per lo menos la meva opinió, respectable les des de més absolutament, que mai, mai, mai la història es pot valorar en valors del present. I en aquest sentit pues, vam ficar el foco en l'himne, en res més, per aclarir-li a la gent de Vila-real pues, quina ha sigut la nostra aposta. Com dic, respectant absolutament, que segur que si mirarem el currículum de tot el món que en un moment determinat li hem donat algun tipus de distinció o d'alguna manera d'honor per part d'esta ciutat, pues, possiblement ha fet molts fallos i en aquell moment pues, tampoc sabem les circumstàncies, no compartim en absolut aquestes reflexions que ha fet el senyor Cortés per descomptat, són una barbaritat, però bueno, des d'aquest punt de vista, pues, com dic, crec que en aquest cas es va fer en aquesta voluntat, en la de l'himne, vull emmarcar-ho ahir, i respectant les opinions de tot el món, lo important és que el tema ha eixit endavant i bueno, cada un, evidentment, també té dret a explicar el que opina i quins són els seus valors respecte a aquesta qüestió, en total respecte. Moltes gràcies. Bé, doncs pues, continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és la moció conjunta del grup socialista, popular, Compromís i el regidor no ha escrit, relativa a la declaració del 25 de novembre. Ah, perdó, sí, vale, sí, me la salta jo, perdoneu. Sí, seria entonces el punt número 12, que és el dictamen de la moció del regidor no ha escrit, don Manuel Robert, per a la remodelació de la plaça Vallarri i els carrers adjacents. A esta moció s'ha plantejat una esmena per part del grup socialista, prèviament li l'explica el grup socialista en un minut o dos.
Sí, per supost.
Gràcies, senyor alcalde, molt breument. En comissió vam estar debatint en profunditat este tema i nosaltres tenim una proposta d'edició que seria donar de l'alcanç de la proposta tant des del punt de vista d'afecció a la ciutat i lògicament per qüestions pressupostàries associades al mateix. En la proposta, una volta després de la coma on fica Calle Virgen de Gracia, afegiríem condicionando esta iniciativa a la obtención de fondos mayoritarios procedentes de otras administraciones públicas. Moltes gràcies.
Bé, pues moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció, perdó, primer en comissió, com havia quedat, senyor secretari?
Però acceptar l'esmena o no l'acceptar?
Espera, en comissió.
Ah. Comissió en la comissió va obtindre un dictamen favorable.
Vale, pues el senyor Robert dirà.
Sí, gràcies, senyor alcalde, bon dia a tots i a totes. Sí que accepte, òbviament, l'esmena, perquè considere que és raonable, és congruent en tot el que s'estava demanant i, efectivament, en l'edició està, diguem, la millora, en aquest cas, de la moció.
Val, pues moltes gràcies. Pues queda incorporada la proposta en la línia de dir que l'existència de fons superiors que, evidentment, puguen permetre una actuació de tal calat i evidentment crec que en la moció no s'està parlant del projecte concret, no s'ha efectuat ningú projecte concret, el qual seria valorable i discutible i això estem dispostos. És la filosofia de convertir la ciutat d'alguna manera en algo més amigable, més peatonal, en més possibilitats de seguretat i aquestes coses que jo crec que poden compartir molta més gent. Val, pues a partir d'ahí se té la paraula al senyor Robert, regidor no escrit, per explicar la proposta.
Gràcies, senyor alcalde, bon dia a tots i a totes de nou. Bé, presente, com tots els mesos faig, una moció interessant pel poble que s'ubica en el poble i acaba sent el poble. És la moció per la qual se demana una remodelació total de la plaça Vallarri i dels carrers adjacents que n'hi ha a la plaça Vallarri, que en aquest cas seria el carrer Pere III, i Verge de Gràcia està arribada a Sant Pasqual. Esta moció se basa també en la idea i en la il·lusió que pot tindre este poble de ser dotat d'una major zona peatonal, una zona més lliure, més ampla, una zona en la qual se tanque, diguem, entre setmana el que és la plaça Vallarri, que se convertisca en peatonal, a excepció dels servicis bàsics de càrrega i descàrrega, de minusvàlids, de taxis i de tots els servicis que puguen haver, y que de esta forma se conecte la plaza mayor, que es la nuestra plaza céntrica y la principal, en una plaza que hui per hui está total y absolutamente abandonada. Es decir, ya fais referencia en la moción y en las comisiones yo voy a comentar que en el año 2007 ya se va a intentar hacer esta remodelación, no se va a tener éxito. En el 2010 pareix que ya ni había una especie de proyecto o preproyecto. El Partido Popular va a decir que en las siguientes elecciones ho faría ya práctico y efectivo. No va a ir, va a entrar el PSOE. Estem ya 13 años en el PSOE. La plaza Bellarri continúa estant de cuando se va a hacer por parte de Enrique Ayet, que en pau descanse, y que bueno, pues todos recordemos en cariño, ¿no? Pero esa plaza está ya molt vella, es una plaza que ya está morta porque no hay prácticamente ningún negocio, es una plaza que a nivel de tránsito está muy difícil, está plena de cloch y de bonch, y es una plaza que necesita conectarse. Y esa conexión, pensé que puede ser importante no solamente para, diguem, lo que es el negocio local, el negocio central, sino también al peatonizarla, la gent pues anirà més en seguretat, els xiquets poden anar més sols, les persones majors tindran molts més metres i superfície per poder passejar-se tranquil·lament per al poble, i ens dotaria també d'una zona molt important de Villarreal, com és la plaça Bellarri, una zona per la qual les persones pues, puguen iniciar noves activitats, tindre punts de reunió, poder les, diguem, aprofitar com a fires, i en definitiva augmentar el que és el negoci local i també invitar a tota la gent, que tots sabem que en fins de setmana pues, mos agrada eixir, mos agrada passejar-me, pues, tindre una miqueta més d'espai també per poder disfrutar, diguem, de lo que és el centre del nostre poble. Pensem que ja no tenim 30.000 habitants, en tenim ja 52.000, i que aquesta zona pot ser interessant. Òbviament, coneixent també el carro de pedres que porta aquest ajuntament, des de fa anys jo entenc que també d'alguna manera al plantejar-lo aixina pot ser avui per avui algo un poc impossible, però sí que tire un guant, diguem, al govern, a l'actual o al que estiga en el futur, més que res perquè pense que és una voluntat de la gent del poble, els comerciants estic segur que donarien la seva aprovació i els veïns per supost estarien contents de tot això. Entonces, ja dic que adicionant lo que és l'esmena que ens ha ficat en este cas el PSOE, pues vaig a llegir realment lo que és la petició final, que seria que se remodele totalment la plaça Bellarri i adjacents des de la plaça Pere III fins a Sant Pasqual, passant per el carrer Verge de Gràcia, de forma que quede un espai peatonal i vida social obert sense perills de tràfic per a la ciutadania, de forma i manera que suposi una connexió a peu de tot el centre de la ciutat en un clar benefici per al comerç local i majors possibilitats d'oci per als nostres veïns. Òbviament també per l'addició als fons que feia càrrec, en aquest cas, on estava comentant el regidor, el senyor Obiol. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Expressió de vot. Doncs passem a votació. Regidor, no ha escrit.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Abstenció.
Partit Popular.
Abstenció.
PSOE.
Sí.
Pues queda aprovat. Anem ara a les explicacions de vot. Vox, vol explicar vot. Senyor Archela, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Des del nostre grup volem començar la intervenció destacant que valorem de forma positiva qualsevol iniciativa orientada a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, revitalitzar els espais urbans i fomentar el comerç local. En aquest sentit, reconeixem la importància de dotar d'un nou ús a la plaça Bellarri i els carrers adjacents, integrant-los en l'entramat social i comercial de la nostra ciutat. Dit això, pensem que la proposta de remodelació presenta algunes carències i riscos que no podem deixar passar per alt. En primer lloc, el carrer Pere III constitueix una artèria essencial per a la mobilitat de Villarreal. La semipeatonalització o el tancament al tràfic d'esta via podria generar greus problemes de circulació i accés, afectant negativament tant els veïns com els comerciants de la pròpia zona, que depenen d'un tràfic fluid per a mantenir les seues activitats econòmiques. En segon lloc, és imprescindible que parlem dels costes econòmics, que encara que hi tot la moció del PSOE ja posa de manifest l'esmena del PSOE, de que se tindrà en consideració en cas de que n'hi hagi fons de finançació externs, pues, creiem que en realitat no s'han detallat en claritat ni xifres ni les fonts de finançació necessàries que farien falta. En el moment actual, on la gestió responsable de recursos públics és més crucial que mai, comprometre la ciutat en un projecte sense un pla de finançació definit seria una decisió precipitada i irresponsable. A més, no podem ignorar l'impacte que aquesta actuació tindria sobre els aparcaments en la zona. La eliminació de les places d'aparcament en una àrea tan cèntrica podria suposar un greu perjuí per a residents i usuaris del comerç local. Sense una alternativa viable i ben planificada, el projecte podria acabar generant més problemes que solucions. Per últim, també es preocupa la falta de consens veïnal entorn a aquesta proposta. Qualsevol transformació urbana d'aquesta magnitud hauria d'estar respaldada per el diàleg ampli i participatiu dels veïns i comerciants directament afectats. En aquest cas, no s'ha evidenciat que el concejal no ha escrit hagi portat a terme aquest procés. Nosaltres sí que podem dir que han parlat en 6 de 8 comerços que n'hi ha al carrer Verge del Carme i ells estan en desacord en la peatonalització de la zona. Ells demanen que s'arreglen els carrers perquè porta bonys, batxes, en fi, però en definitiva estan en desacord el que ens han transmet. Per tot l'exposat entenem que encara que la proposta té elements interessants, la seva implementació sense un anàlisi més a fons i una planificació més sòlida podria ocasionar més perjuïcis que beneficis per a la nostra ciutat. Per tot això, el nostre grup ha decidit abstindre's en aquesta votació i mostrem una disposició per a treballar conjuntament en un projecte més detallat, consensuat i beneficiós per a Vila-real. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot, compromís. La regidora Dora Saura té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Simplement per dos temes de bastant lògica. Un seria que és el carrer de la plaça Vallarri o carrer Vallarri és un dels nervis centrals del poble, és a dir, l'accés de l'est a l'oest se paralitzaria per aquest costat i hauríem d'anar o bé per el Barranquet o bé per el Calvari, el qual suposaria una roda tremenda. I aquest és un dels motius de lògica. I l'altre, com han dit ja els nostres companys, que Manu Robert havia expressat que era un motiu de connexió dels ciutadans al centre i també de desconnexió, perquè precisament si volem accedir als mercats de dimecres o de dijous o el que siga, molts de nosaltres necessitem accedir en cotxe i suposaria un problema d'aparcament. Se suprimirien 13, 15 aparcaments i hauríem de buscar una alternativa o bé fent un pàrquing o bé buscant un pàrquing dissuasori, que en la zona queda, diguem, extremadament difícil, perquè en aquests moments el pàrquing dissuasori hauria de ser als afores a més d'un quilòmetre de distància, quilòmetre i mig o dos, i això és el nostre raonament. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyora regidora, i per explicar vot, el Partit Popular, senyor Jaume Llorenç, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres anem a tratar d'explicar per què ens abstés. La veritat és que molts dels arguments que veig que compartim amb la resta de grups ho farem en dos parts. En una part sí que estem d'acord, creiem que les millores en peatonalització són bones, també està bé que es reconega que al final va ser el Partit Popular en els seus diferents governs el que va cometre els grans projectes de peatonalització en este poble, però alguns se van quedar pendents, com el que avui es comentava. Creiem que és bo per als veïns i també és bo per al comerç, que falta li fa. Tot el que puguem fer per a que els comerços tinguin millores que faciliten, sobretot que no se seguisquen tancant comerços, que és el que per desgràcia està passant a este poble, pues crec que pot ser positiu, no? Recentment hem tingut l'exemple dels bons comercials, que es va costar molt aprovar-los, però quan els han aprovat ja han vist un èxit rotund. En dia i mig se van acabar per part dels veïns la compra dels mateixos i els comerços, perquè ens han contat, estan encantats amb la mesura, no? Per tant, tot el que siga positiu en aquest sentit estarem a favor. Però n'hi ha una segona part, que és la que sobretot s'han referit la resta de grups, que és la que ens genera dubtes, ens genera molta incertesa, que és el tema de com afectaria la circulació peatonalitzar una zona tan ampla. Al final el que creiem és que una moció d'aquest tipus, sense un estudi de mobilitat seriós, pues és un poc allò de paper mullat, no? Tenim que saber exactament en què afectaria. Sobretot perquè aniria més enllà dels carrers que s'anomenen en la pròpia moció, no? Jo per a que la gent se situï al final, això el que suposaria és tallar Pere III, que no és un carrer molt llarg, però és cert que és un carrer que fa vertebra molt la ciutat i que només es quedaria per a càrrega o descàrrega, com s'anomena en la moció, per tant, per atendre els comerços, que evidentment això s'ha de fer. Per entendre'ns, pues bueno, que vinga per l'Avinguda Tàrrega es trobaria que si vol anar cap a l'Estadi de la Ceràmica, per posar un exemple, pues, o giraria pel carrer Aragó, allà a l'altura de l'autoescola Joaquín, o ja s'entindria que vindre al Barranquet. Evidentment, això no té massa sentit, i sobretot també aquelles persones que utilitzen l'Avinguda de Cedre, diguem que van a parar a l'Avinguda de Cedre per a pujar cap a l'Estadi de la Ceràmica, pues, tampoc podrien fer-ho perquè Pere III estaria tallat. Com veuen, nosaltres el que entenem és que això requereix un estudi molt més rigorós, a pesar de que podria ser una bona solució, però sobre el paper pues no podem mostrar-nos a favor. Per a nosaltres les mocions han de ser serioses i tenen que ser aprovades des de la responsabilitat, no? I al final esta legislatura, si algú ens han recordat molt, és allò de que quan s'aprovava una moció hi havia que complir-la sí o sí o sí o sí. No? Recorde aquella de la policia que se va aprovar, la policia local que se va aprovar per unanimitat. Però bé, jo, per al regidor Robert, pues, no res, donar-li l'enhorabona, no? Perquè s'ha aprovat, per tant s'ha de fer sí o sí, el text és el que és, i bueno, suposa que anirà als pressupostos, no? Quan hi hagin pressupostos, pues, ja anirà. Suposa que inclús per damunt d'este pacte de la llum de Tol, que no sé si incluïa això, però això té una moció, per tant ja els ha adelantat a vostès, no? I el tema del finançament, per a tancar, pues, des de luego també estem d'acord. Haguem aprovat també la moció del PSOE, creiem que és interessant buscar finançament d'allà on es puga, sobretot per a projectes que tenen pinta de ser costosos, però també és important gestionar-los bé, no? S'ha fet recentment un plenari perquè no arribàvem a temps a unes ajudes europees i que pareix ser que estan en perill inclús de que se perguen, per tant no només és demanar-les sinó després gestionar-les bé, i això creiem que també és important. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. El perill que té, senyor Llorenç, i llegir el que s'ha preparat tu és que no escolta el que ha passat. Nosaltres hem aprovat això en una esmena que diu que si no ens donen fons europeus o alguna altra administració ens dona els diners, això no se farà. És a dir, perquè no tenim possibilitats. Aleshores, el dir, vostè ja ho ha aprovat, espere veure bons pressupostos, això és el problema, que veu escrit de casa i després no hem dit això. No pot estar en els pressupostos si no tenim una actuació tan brutal com és ISA econòmica, que vostè intuirà i entendrà, el nostre pressupost és inviable per poder fer això, el de vida real. Per tant,
i bueno, pressupost d'enguany o de l'any que ve,
bueno, el que siga, que ja ojalà vinguin recursos.
Que de fet, hi ha moltes ajudes que, com vostè sap, si no estan els diners, no les donen. Per tant, tenen que estar
evidentment.
Per això ho comentava.
Evidentment. Gràcies. Senyor Robiol, pel PSOE té la paraula.
Molt breument. Efectivament, la puntualització que volia fer-li al regidor Llorenç ja l'ha fet al senyor alcalde, és a dir, hi ha que llegir-ho tot el paquet. Bueno, jo crec que vam tindre un debat, ho va dir Danés, en comissió interessant. A mi sempre m'agradaria ser poques idees, no? És a dir, quan diu el regidor, diu que se remodele totalmente, esta és la gran remodelació, una de les grans remodelacions pendents de la ciutat, no? És a dir, estem parlant de dos carrers, de dos places i d'un raval. Estem parlant d'un cor de la ciutat, sinó de tota la ciutat, no? Per tant, aquest és un tema d'envergadura i que, conforme vam parlar en la comissió, possiblement la Sony hauria que agafar-ho amb diners públics aconseguits per fase. Vam parlar inclús de començar fins i tot a lo millor pel Raval de Sant Pasqual, la plaça de Sant Pasqual, etc. No? I és de veres, això té moltes aristes, no? este costat, peatonalització sí, però quin preu, no? Foment del comerç, el trànsit evidentment seria una qüestió central per a estudiar, però és de veres també que això revitalitzaria el centre de la vila, el centre de la ciutat, que desafortunadament no està massa viu, no? Darrerament, això ajudaria, no? És a dir, han aparegut altres centres en la ciutat i el centre de la ciutat està disminuint-se, no? Per tant, jo crec que la idea és bona, crec que si som capaços d'aconseguir entre tots fons europeus, nacionals, valencians, propis, se podria escometre per fases i que, evidentment, al centre de la ciutat li fan falta iniciatives com aquestes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Només una puntualització, perquè no vull, tampoc se llança al carrer un missatge de hem lluitat molt també per defendre el comerç local, que té tremendes dificultats. El regidor del PP ha dit que tanquen comerços en este poble, com si només tancaren comerços en este poble. Només n'hi ha que pegar-se una volteta a U per el centre de Castelló, que governa el Partit Popular i Vox, i veure com estan els lletrerells de se tanca, s'alquila, o València, o Almassora, o Madrid, on vostè ve, que excepte el centre, que és un parc temàtic en el que ha convertit el Partit Popular de la Comunitat de Madrid, això, el resto és un drama, els barris. Jo que també m'he passejat, un drama. Senyor Jaume Llorenç, és a dir, el problema del comerç fent política i voler centralitzar-lo així no sé si. En aquests moments Vila-real té el número de comerços en marxa més alt de la seva història, 1.900 en la Càmera de Comerç, 1.900. Pese a estar al costat de Castelló, de la capital, a 6 quilòmetres de dos enormes centres comercials que la capital ha fet i que a 5 minuts d'ací en un vehicle te claves en un cine, en un tal... És a dir, ojo la competència que té Vila-real. Més una enorme instal·lació que mos duen 24 hores, o a vegades menys, en 12 hores te tira per dalt de la paret del maset o de la casa el paquetet de l'empresa que ja sabem, que des d'on visc jo la veig, en el poble governat per el PP, del costat d'ací, i que després resulta que així el problema del comerç són altres. És a dir, bueno, està molt bé intentar manipular, fer política, el poble té un problema en el comerç com el té Europa, com, fruit evidentment de la competència online, de la manera de comprar distinta, i jo el que no tinc dudes, i s'ha sigut una de les meves reticències molt de temps a les baixes emissions i algunes qüestions d'estes, que al final evitar els vehicles, vindre al centre del poble, que és on se concentren la major part dels comerços, i ficar dificultats a la que la gent accedís caixina, que és el que està passant en Castelló, que molts dels comerços te ho diuen, que se'n van d'allí perquè evidentment ja és insufrible arribar a algun lloc d'estos, no? I després te'n vas a un centre comercial d'estos, a parques, te cuiden els xiquets, en xocs, en tal, en no sé què, compres i te'n vas, pues evidentment això no crec que siga la solució. Nosaltres tenim un problema que és, i un avantatge, ser un enorme poble, un enorme poble i una xicoteta ciutat, i a més estar a 5 minuts d'una competència brutal. Ja no vull ni dir València, perquè València per l'autopista gratis, des de que està gratuïta, en 40 minuts està a qualsevol dels grans centres comercials enormes de València. Val? És a dir, per tant, ojo quan se fan aquests discursos, perquè evidentment si no fem un bon diagnòstic, està clar que tenim que ajudar tot el màxim possible al nostre comerç, però si les grans superfícies comercials se ho fiquen fàcil al vehicle particular, a saco, si nosaltres anem actuant així en qüestions de que no té que veure i que no tenim en compte això, evidentment cada vegada tancaran més. I llavors sí que serà culpa nostra. Ja no serà culpa del marc, de la nova manera de comprar, del segle XXI i d'aquestes coses. Bueno, continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el número 13, que és la moció conjunta... Moció conjunta, ara sí, del grup socialista, popular, compromís i regidor no escrit, relativa a la declaració del 25 de novembre, dia per l'eliminació de la violència contra les dones. És la declaració de la FEM, no? De la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Com ho tenen pactat? Llegir cada un trosset. Comencem per el regidor no escrit, don Manu Robert, de la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. I en referència a la declaració del 25 de novembre, literalment diu lo següent. Avui, 25 de novembre, commemorem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Conscients que la violència que pateixen les dones i xiquetes pel fet de ser-ho continua sent un problema estructural que travessa fronteres, cultures i circumstàncies. Els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars ens unim per refermar el nostre compromís amb la lluita per la igualtat i per la dignitat. La erradicació de la violència contra les dones és una tasca que ens correspon a tota la societat, com a part d'un esforç col·lectiu per transformar les estructures que perpetuen el masclisme i la desigualtat, evitant caure en discursos negacionistes. Perquè, malgrat els avanços legislatius a l'Estat espanyol, encara queda molt per fer. És imprescindible que tota la societat s'unisca en la condemna a la violència masclista en totes les seues manifestacions i que treballem col·lectivament per construir un futur en què cap dona hagi de viure amb por. Només amb el compromís actiu de totes i tots podrem erradicar aquest fenomen estructural. Des de l'any 2003, a Espanya més de 1.279 dones han estat assassinades a mans de les seues parelles o exparelles. I en el que portem d'any 2024, menors han quedat orfes. Gràcies.
Moltes gràcies. Doña María Fajardo, de Compromís.
A aquesta tragèdia hem de sumar les innombrables violències quotidianes que moltes vegades romanen invisibles i silenciades. La violència econòmica, que priva les dones de la seva independència. La violència vicària, on els fills i filles són utilitzades com a instruments de sofriment. La violència digital, que es manifesta en amenaces, assetjament i xantatge en l'entorn virtual. I el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual, una de les formes més cruels d'esclavitud contemporània. Tampoc podem oblidar l'ús de la submissió química, una pràctica deplorable que converteix les víctimes en objectes sense voluntat per a ser violentades impunement. No podem ignorar tampoc les formes extremes de violència que s'agreugen en contextos de guerra i conflicte armat, on dones i xiquetes són utilitzades com a armes de guerra, patint violacions, abusos i esclavitud sexual, crims que amb massa freqüència queden impunes. Aquestes atrocitats ens exigeixen reforçar el nostre compromís amb la defensa dels drets humans i la protecció de les víctimes, exigint justícia i reparació en totes les parts del món. En un dia com avui, recordem especialment les dones i xiquetes de l'Afganistan, a les quals les noves lleis del règim talibà han privat encara més de llibertat, recloent-les a les seues llars sense accés a l'educació, al treball ni a la vida pública. Aquesta regressió de drets és un dolorós recordatori que la lluita per la igualtat i la justícia no pot cessar i que la comunitat internacional ha de redoblar esforços per assegurar que els drets de les dones no siguin minvats ni silenciats en cap lloc.
Moltes gràcies, la regidora. Per el Partit Popular, la regidora doña Gemma Ferreres.
Gràcies. Enguany es congratulem d'un avanç crucial en l'àmbit europeu. La directiva 2024/1385 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de maig de 2024 sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica. És una norma que marca un abans i un després en la protecció dels drets de les dones, establint mesures per combatre la violència de gènere i garantir l'accés a la justícia i la protecció de les víctimes. Així mateix, obliga els Estats membres a adoptar mesures que reforcen els serveis de suport, asseguren una resposta penal adequada mitjançant la tipificació de nous delictes com el ciberassetjament i promoguen la cooperació transfronterera, garantint que cap dona quede desprotegida per les fronteres internacionals. Per aquest motiu, instem el Govern de l'Estat a procedir com més prompte millor a la transposició d'aquesta directiva a l'ordenament jurídic i normatiu nacional, amb l'objectiu de garantir que les víctimes de violència de gènere reben tota l'atenció i protecció necessàries, d'acord amb els estàndards europeus. La seva aplicació és fonamental per assegurar la plena efectivitat dels drets reconeguts a les víctimes en l'àmbit comunitari, consolidant així el marc normatiu que reforça la seva protecció i l'assistència integral al territori espanyol.
Moltes gràcies. I per el Partit Socialista, don Jesús Madrigal.
Els ajuntaments, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, es comprometem fermament a continuar millorant la coordinació entre les diferents institucions implicades en la lluita contra la violència de gènere, per assegurar que les víctimes reben el suport integral que necessiten per superar la violència patida. Així mateix, instem totes les administracions competents a redoblar esforços en la formació contínua dels professionals que intervenen en l'atenció a les víctimes, per garantir una resposta especialitzada i de qualitat que cobrisca totes les seues necessitats des d'un enfocament integral i multidisciplinari. Per tot això, fem una crida a totes les entitats locals perquè s'adhereixen a aquesta declaració i s'uneixen a l'esforç conjunt per una societat més justa, lliure de violència i veritablement igualitària. Avui, més que mai, és la nostra responsabilitat denunciar públicament totes les formes de violència contra les dones, perquè el silenci i la complicitat no tinguin cabuda en la nostra societat. És ja l'hora que la vergonya regueixi on ha d'estar, en aquells que exerceixen la violència, no en aquelles que la pateixen.
Moltes gràcies als grups que han plantejat la proposta. I ara primer votarem la ratificació en el punt, la inclusió en l'ordre del dia, perquè com no ha passat per comissió informativa, ni esta, ni la 13, ni la 14. Val? Pala i incorporació. Manu Robert.
Sí.
Regidor no escrit. Vox, senyor Herrero.
Abstenció.
Compromís, senyor Fajardo.
Sí.
Partit Popular, senyor Casabó.
Sí.
PSOE, senyor Madrigal.
Sí.
Bé, doncs queda ratificada i ara anem a el que és la votació de les... De la proposta de la moció conjunta dels quatre grups. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Queda aprovat. Alguna explicació de vot?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Directament. Como cada año, el 25 de noviembre...
Un moment, disculpe. És que havia demanat vot del senyor Robert, però vostè l'ha explicat. Entonces, el pacte que tenim normalment és que ja, al explicar-la, ja s'està explicant d'alguna manera tot el contingut i se considera que és una intervenció la que ha fet ja, val? Ha entrat al debat, aleshores no tindria dret al punt d'explicació. Seria la senyora Herrero la que explicaria el vot.
Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha que debe ser la oportunidad para combatir la violencia y sus causas y para promover la unidad y la concordia entre nosotros, en lugar de enfrentarla para promover ideologías que dividen y enfrentan a los españoles y crean una guerra de sexos, como lamentablemente ha ocurrido en España desde hace años. Declaraciones, actos, homenajes y manifestaciones se suceden estos días sin abordar las verdaderas causas de la violencia que se origina en el ámbito doméstico, entre personas que deberían convivir en un entorno de concordia, entendimiento y respeto. Cada año comprobamos cómo se utiliza a las víctimas de situaciones verdaderamente dramáticas en sus hogares para obtener rédito político, convirtiendo a las mujeres en colectivos que interesan a los partidos únicamente para sus cálculos electoralistas, mientras a la vez olvidan a las demás víctimas de violencia, hijos, hermanos, abuelos y parejas. Además, se utiliza el dolor para destinar ingentes cantidades de dinero de todos los españoles a financiar asociaciones que, en teoría, se dedican a combatir la violencia contra las mujeres, cuando la verdad es que no solo no lo han conseguido, sino que son auténticos chiringuitos que se dedican solamente a colocar a los enchufados de los partidos y engañan a los españoles que, de buena fe, confían en ellos y les creen. La realidad es cruda. Las leyes de género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni han reducido el número de víctimas ni han disminuido los delitos violentos. Al contrario, las cifras de muertes crecen y gracias a la ley del solo sí es sí, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se han rebajado la pena a centenares de violadores y pederastas. Hasta noviembre del 2023, cuando se dejaron de publicar las cifras oficiales, se excarcelaron 126 violadores y se beneficiaron 1.233 delincuentes sexuales. Además, gracias a la promoción de la inmigración ilegal masiva y descontrolada, las calles de nuestros pueblos y barrios se han llenado de inseguridad, convirtiendo los lugares que antes eran seguros para nuestras madres, hermanas, amigas, novias y compañeras de trabajo en lugares hostiles y peligrosos para ellas, porque donde no pueden pasear con tranquilidad, sobre todo por las noches, cuando hace pocos años esta realidad era impensable. La situación es especialmente sangrante en los barrios más humildes, cuyos vecinos son víctimas de la violencia y la degradación y la llegada de costumbres muy distintas, ya que muchos de los extranjeros que entran ilegalmente en España proceden de culturas incompatibles con la nuestra, que denigran a la mujer y la consideran inferior al hombre. Ante esta realidad, los mismos que defienden la ideología de género que utilizan a las mujeres olvida a las demás víctimas y crea una guerra de sexos, acabando con la presunción de inocencia para los varones. Todos ellos son los mismos que promueven cómo un principio inamovible de inmigración ilegal que está poniendo en riesgo a las mujeres en España en un ejercicio de hipocresía difícilmente superable. Creemos que es deber y responsabilidad de los representantes públicos promover la vuelta de la seguridad a nuestras calles, la concordia y el respeto entre españoles y especialmente en los hogares, alejarnos de la política, del odio y la división y destinar el dinero de nuestros compatriotas en solucionar sus verdaderos problemas y no en gastos que solo beneficia a los políticos. Muchas gracias.
Bé, evidentment, lo que me demanaria el fetge, senyora Herrero, seria contestar a totes les seues barbaritats, que crec que són greus, i no vaig entrar, evidentment, a aquest debat, perquè no vaig estar a aquesta altura de lo que li escriuen des de Madrid i vostè llig, perquè jo no tinc dubtes tampoc de que el 60% de lo que acaba de llegir no s'ho creu, encara que tinga que fer un papelón que, evidentment, pues és complex. En primer lloc, no ens hem inventat ningú res, la ONU, en l'any 99, va declarar el dia 25N com el dia mundial contra la violència contra les dones. La ONU, tot el món junt. La ONU, ningú xiringuito, ningú avisos que vostès en aquests moments fiquen en crisi, perquè ja ficar en crisi inclús l'Organització de Nacions Unides, evidentment és una irresponsabilitat que no té nom. I ho va fer perquè van morir les germanes Mirabal, assassinades per ser activistes i dones. Per tant, un missatge al carrer, nosaltres no s'estem inventant res, ningú ha muntat ningú xiringuito. En l'any 99 el món internacional es va unir davant d'això. En segon lloc, acabem de fer un minut de silenci per Chloe en 15 anys. Fa un moment, ahí baix, en la porta. Evidentment que el ser humà té una part molt animal en la qual pot tindre agressivitat i generar delictes que estan tots en el Codi Penal. Però el que no té ninguna duda la ciència ni ningú que tinga dos dits de front, que n'hi ha una d'aquestes agressivitats que van directament generades a les dones per ser dones. Ninguna. I jo només vull acabar les meues paraules, dir que no vaig entrar a totes les barbaritats, inclús mesclant emigració i aquestes coses. Escoltava ahir en un mitjà de comunicació com el senyor Abascal i tota la seva companyia es dedicaven a assenyalar, per exemple, en la mort d'aquest xaval en Galícia, no? Homofòbica, pues a emigrants i coses d'aquestes, que era tot un bulo, una mentira enorme, perquè eren tots gallegos, no? Els acusats, i ja estan assentats en el primer banquet. Només una reflexió a la ciutadania i un agraïment als grups que tenen molt clar, i compartim així, que n'hi ha una violència que s'exerceix en les dones per el mero fet de ser dones, de ser dones, això n'hi ha que combatir o lluitar-ho, i segon, que evidentment la violència contra les dones mata, però negar-la també mata, perquè genera una distorsió del missatge, especialment en els més joves, especialment en els més joves, que és tremendament perillosa. Si algú que està en el pleno municipal i representa els demés no li dona importància a això, creu que totes les violències són iguals i que les dones no tenen violència per ser dones, en una societat machista amb molta complicació, evidentment genera un problema d'educació gravíssim, que més que treballem per aquest tema, tenim que lluitar també per aquests bloquejos, no? I per tant, repetisc, ojo en les reflexions que se fan i en el missatge que se llança, senyora Herrero. Està molt bé que li envien els papers des de Madrid, però crec que tot té límits, eh? I acabem de donar-li la medalla d'or a la Policia Nacional, els que vostès fiquen allà dalt. La quantitat de policies nacionals, locals, guàrdies civils, que estan especialitzats en això i que no duden lo més mínim, que n'hi ha una violència que s'exercís per el mero fet de ser dones, tècnics, científics, gent que treballa en elles i que vostès s'ompliguen la boca de la pàtria, de la seguretat i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de totes aquestes coses, i sin embargo avui facen un discurs així en l'àmbit d'un poble on tenim 53 dones la policia local protegides i més de 90 la Policia Nacional cada dia d'esta ciutat. Des de luego n'hi ha que fer-se un mirar, només li podria fer aquesta reflexió. Continuem en el següent punt de l'ordre del dia, que és el 14, i és la proposta del regidor de serveis socials de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real per adoptar de manera urgent de dues habitacions de respir emergència a la residència i centre de dia de discapacitats de Vila-real.
Esta tampoc ha sigut dictaminada en comissió. Anem a votar la ratificació en l'ordre del dia. Algú vota en contra de ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia? S'aprova per unanimitat. I ara anem a la proposta. La proposta l'explicarà el regidor de Serveis Socials, don Toni Marín.
Sí, un momentet. Una qüestió d'ordre. Sí que m'agradaria que se poguera aclarir abans de començar l'explicació de la proposta, perquè crec que no està clar del tot en l'enunciat, si la proposta és del regidor de Serveis Socials o és una proposta de l'equip de govern, perquè entenc que el regidor és regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real, no regidor de Serveis Socials de l'equip de govern. Entonces, si ens poden aclarir si la proposta és del regidor o de l'equip de govern. Simplement això, gràcies.
És del regidor que forma part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Si vostè està més tranquil llevant-lo de l'equip de govern, doncs és el regidor de Serveis Socials, que només n'hi ha un i que té les delegacions que l'alcalde li ha conferit. Ja està, no n'hi ha més.
Entenc que és una proposta de tot l'equip de govern.
Evidentment. Ell és el regidor de Serveis Socials. Adelante.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el que venim a parar així perquè i la proposta que fem no és algo nou, és algo que estem reivindicant de fa temps, perquè la gent s'entenga, es tracta de en la residència i centre de dia de discapacitats que està ubicada en la carretera d'Onda. N'hi ha una qüestió en la qual, pues, per les particularitats d'aquests usuaris, pues en ocasions en les quals alguna de les famílies que es cuida té algun inconvenient, algo greu, bé siga una operació, bé siga una hospitalització, es troben en la situació en la qual no saben on deixar els xiquets i sobretot també per el que ha dit en l'especialització que necessiten moltes vegades aquests xiquets. Llavors, nosaltres el que vàrem veure és que i és que es demanaven sobretot usuaris i més encapçalats per l'associació El RUSC, en els quals pues, hem estat treballant, és que veiem l'opció de que en aquestes instal·lacions estigui la possibilitat de fer unes habitacions que serien d'emergència, és dir, quan se dona alguna qüestió d'estes, que el xic o la xica que està allí de centre de dia puga pernoctar en aquestes habitacions el temps necessari hasta pues, que se resolga el problema, pues, l'inconvenient que han degut en casa. I d'aquesta manera ser atesos pels mateixos professionals que ja en el dia a dia estaven atenent. Nosaltres vàrem fer una memòria en la qual, pues, agraeix al meu company Emili Albiol, en el qual es detalla molt clarament que sí que hi havia viabilitat, perquè en la part de dalt n'hi havia dos sales, podríem dir, que es gastaven per guardar trastos i perfectament no tenien que buscar fora, estava ahí. El pressupost també era un pressupost que era molt assequible, eren 77.800 euros més IVA i l'estimació de fer-ho eren 4 mesos. Bé, arrel d'ahir nosaltres, com he dit, hem estat treballant en això i després faré un xicot resum del que han fet. Però vaig a començar una miqueta pel final. Arriba el senyor Mazón, nosaltres, així tenim l'arribada, i un titular en el qual pues, diu el PP de Vila celebra el compromís del president Mazón de dotar la residència de discapacitats de dues noves habitacions de respir. Bé, això és de dies posteriors i pues, el portaveu del Partit Popular pues, van a lavar els mitjos dient que això no va ser immediato i nosaltres pues, contents perquè al fi i al cap és algo que és pel poble i escolta, si se fa, pues genial. Senyor Mazón va dir també pues, que abans d'octubre, que li donarem una miqueta de temps i que en octubre es diria algo sobre això i sobre altres temes que es van tractar en aquesta reunió molt puntualment, molt breument, que sí que són importants i anem a treballar en ells, però este sí que dic de les habitacions de respir és imprescindible i és necessari i és urgent. De les coses que varen parlar, per a situar-nos, que té que veure també en aquesta declaració institucional que varen signar tots en el seu moment, estava la residència i centre de dia per a persones majors dependents, la nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional del Pla Convivint, d'esta parlaré després també, punt de trobada, el centre de dia per a persones d'any cerebral adquirit, la finalització del centre d'Alzheimer, d'acord? Bé, a data d'avui seguim igual, no sabem res i no tenim, pues, diguem que la confiança o l'expectativa que es va generar en el que va dir el president Mazón pues no s'ha complit. Va dir també que vindria abans de l'estiu, no va vindre, va vindre després, però va vindre el futbol, i havia arribat un moment en el qual pues, teníem que continuar exigint això, com he dit. Com dic, pues vam sentir decebuts, perquè sí que és veritat, inclús en aquesta recepció, pues, alguns companys van poder veure com alguns del PP se referien ahí com a presi, dient, bueno, pues eso es que encara que no ve així, pues sí que n'hi ha certa sintonia i sí que això anirà avant, però d'això res. Jo vaig a dir el que nosaltres hem fet des de, miren, avui fa un any que jo em vaig reunir en la Casa d'Escaragols, en la directora general de dependència, Bàrbara Congost, i en la delegada de la Comunitat Valenciana, Susana Fabregat, que també està així. En aquesta reunió ja es varen traslladar aquesta necessitat i es varen dir que si ells, per lo que siga, no podien fer-ho en aquest moment, nosaltres consideràvem que això era urgent, que es deixaren accedir, òbviament, perquè la titularitat és de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat, que es deixaren entrar i nosaltres ho faríem. Bé, varen dir que es pareixia interessant. Una de les persones que forma part de l'associació de Rus li va donar una carta que en el seu moment va fer l'alcalde, la senyora Bàrbara Congos, la va llegir i va dir que se la va quedar, que si se la podia quedar, se la va quedar. I bé, això va quedar a Xina, va acabar la cosa, van fer ahí pues, les fotos i tal, que de fet pues, es va fer este home d'ací.
Vaig acabant, senyor regidor.
Disculpe, pues, vaig anar superràpid, que el temps vola. La qüestió és que aquest dia va quedar així, van dir que ho estudiarien. En abril, 4 dies abans de que vinguera el senyor Mazón, va haver una altra reunió en la qual estaven les mateixes persones, a banda de la directora territorial, María José Quimbau, i també de la directora general d'Infraestructures Sanitàries. Se'ls va preguntar per aquest tema i varen dir que de moment no es costava, i ja varen dir ahir que la nova residència es entendia per a persones amb diversitat funcional, que no anava a vindre a Vila-real perquè ja en Castelló ja n'hi havia una. Entonces, pareix que tot s'ha de descentralitzar en Castelló i nosaltres en Vila-real pues, no podem tindre ni recursos que necessitem nosaltres i els pobles del voltant. Avance, arriba el senyor Mazón el 22. El dia 4 de juny del 24 jo em reunís, disculpe, en direcció territorial i pregunta i diuen que no saben res d'aquestes habitacions. Per tant, el que necessitem i el que demanem és instar la Generalitat Valenciana que de forma immediata pues inicien aquestes obres i que pues fiquen la línia econòmica corresponent per fer-ho, i espero que tots estiguen d'acord, al igual que aquesta declaració institucional en la que varem demanar moltes coses i varem estar d'acord. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Explicació de vot? Pues passem a votació. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovat per unanimitat. Algunes explicacions de vot? Manu Robert, regidor no escrit, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo llegint la moció del senyor Marín, en la representació que li pertoca, pues havia, me llamava l'atenció el punt segon de l'acord en el qual ficava que exigia a la Generalitat Valenciana. Jo quan se parla de que algo se té que exigir, entenc com a lletrat que sóc també, que és perquè ja antes hi ha un compromís serio, no? I el senyor Marín, pues, la veritat és que m'ha aclarat la situació i en què efectivament el president de la Generalitat s'havia compromès de forma firme i seriosa en habilitar aquestes dues habitacions que són importantíssimes, i més en el tema d'aquests centres centres de dia, com puguen ser residències, en aquest cas, de discapacitats, o residències, en definitiva, que diguem que ajuden a les persones més necessitades que tenim en el nostre poble. Més tenint en compte esta última situació que ens ha portat en la sancionar residència Sant Llorenç, que han fet desaparèixer ahir un centre que és fonamental per a Villarreal, i que el que suposa és que necessitem que s'amplien, que s'adicionen i que en definitiva se complementen
a través de les ajudes de la Conselleria de València, perquè Villarreal ja és una, com diu el senyor alcalde, és un poble gran, és una ciutat xicoteta, però no deixa de ser ja una ciutat i necessita cada vegada més servicis. I efectivament, en aquestes situacions, les necessitats que poden tindre aquestes persones són necessitats prioritàries. Per tant, estic d'acord en que tenim que prioritzar i estem d'acord en que s'ha d'exigir tot allò a lo que s'ha compromès la persona representant, en aquest cas, de la Comunitat Valenciana. Perquè és que si no acudim a exigir aquests compromisos, ens encontrem sempre en que som un poble que tots passen i al final tots nomenen aquell refrán tan famós que diu que prometer i prometer hasta haber metido, i una vez se ha metido se acabó lo prometido. I si aquesta és la situació del president de la Generalitat, pues més valdria que tornar així a Villarreal i que li recordarem una vegada més que el que se parla així en Villarreal és pels nostres veïns i és necessari i perentori. I per tant, en aquest cas, estic d'acord plenament en aquesta necessitat i en aquesta moció. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè. Per Vox, senyor Archela, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, bueno, ho farem molt curt. Entenem la necessitat que tenim de rehabilitar aquestes dues habitacions per respirar. I vist el compromís del president de la Generalitat, des del nostre grup entenem que s'han de respectar els principis d'acord i per tant em sembla perfecte que se presenti aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per compromís. Senyora Fajardo, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem fet constat aquesta proposta per qüestions que són, crec que, evidents i fonamentals, i per no reiterar el que ja s'ha comentat prèviament per part de la resta de regidors. Al final, en el govern del Botànic, en el seu moment, se va establir precisament un pla que s'anomenava Pla Convivint, que, seguint les mateixes línies que el Pla Edificant, contemplava la planificació després d'haver fet una anàlisi i una diagnosi de quines eren les necessitats de cada municipi del nostre país. Aleshores, clar, malauradament vam veure com el Pla Edificant s'ha anat desmuntant, però és que el Pla Convivint ha mort directament per inacció, vull dir, no s'ha plantejat tan sols ni reprendre aquests estudis que estaven en marxa per a realitzar algunes infraestructures, i fins i tot algunes infraestructures que sí que estaven programades i que s'havia fet una inversió i una despesa en la elaboració del projecte, com va ser la Casa de Naixements, doncs ha mort. Aleshores, clar, nosaltres així el que demanàvem, i aquest projecte l'havia elaborat des d'ací la regidoria d'Urbanisme, és a dir, els nostres propis tècnics municipals havien elaborat aquest projecte, perquè consistia en una acció molt senzilla, en habilitar l'espai que actualment es té, posar dues habitacions que anaven a servir per a cobrir una necessitat de totes aquelles persones i famílies que tenen diversitat funcional, perquè les persones que no ho tenim en casa, doncs no ens podem fer una idea del que suposa tindre un lloc de respir per a que se puga assumir la cura de persones que tenen un grau de dependència tan elevat que el que per a una persona pot suposar dins de la quotidianitat, com pot ser anar a una boda o que es posi malalt l'altre fill que no té diversitat funcional, o que et poses malalt tu mateix, actualment que n'hi ha i s'augment també en la situació sanitària en malalties greus que està augmentant tan preocupantment, com és el càncer, per exemple, i que els tractaments doncs suposen que tingues períodes en els que tal vegada necessites descansar, i no perquè no s'estime a la persona, ni molt menys, sinó perquè ha d'estar atesa amb dignitat. I per a poder estar atesa amb dignitat, què menys que comptar amb un grup de professionals tan meravellós com el que treballa en la nostra residència i centre de dia de diversitat funcional d'ací de Villarreal, i al final el que suposa és, ja dic, habilitar un espai que es té, convertir-lo en dues habitacions que puguen ser utilitzades per a respir per a aquestes famílies, i al final es millora en definitiva la qualitat de vida d'aquestes persones, i especialment posa a aquestes persones que malauradament tenen aquesta diversitat funcional, doncs es posa en el centre de la intervenció i de les seues pròpies vides. Per això hem fet costat aquesta proposta. Esperem que el senyor Mazón doncs recapacite i prenga en consideració això que es va comprometre a executar directament en 2 mesos per la senzillesa del procés. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè i per el Partit Popular, senyor Casabó.
Sí, gràcies, senyor alcalde. A mi sí que m'agradaria en primer lloc parlar un poc de les formes d'esta proposta, no? Dijous vam tindre comissió informativa de serveis socials i qualitat de vida, ni una paraula d'esta proposta. Després una junta de portaveus on precisament vam repassar els assumptes que venien al ple i tampoc cap paraula, almenys al nostre grup, sobre esta proposta, però bé, això s'ha convertit en la seva tònica habitual últimament, el portar les propostes, avui una altra, a última hora, al ple. Dos mocions que sí que va portar el Partit Socialista i sa comissió que han desaparegut, s'han esfumat i no venen a ple, i un ple que es convoca quasi a les 20 hores del dilluns, quan lo habitual és que se faci a migdia. Entenc perquè esta proposta sí o sí havia d'entrar en l'ordre del dia. Una proposta que els que coneixem un poquet del funcionament d'esta casa pues és fruit del calentó del senyor alcalde en xarxes socials. Ja explique bé això del calentó per a que no se malinterprete. Jo crec que quan no se reflexionen bé les coses, un poquet en calma, pues passa això, no? Escrivim ràpid, sense punts, sense comes, i posant algunes coses que jo crec sincerament que si les pensarem un poquet no les posaríem, o almenys no les posaríem d'aquesta manera. Acompanyen vostès l'expedient amb aquesta memòria a la que ja s'ha fet referència, una memòria signada exactament una setmana abans de la visita del president de la Generalitat a Vila-real, una setmana abans. I quan les coses se fan a pressa i corrents, pues passa el que passa. Jo sí que els demanaria que esta proposta que acabem d'aprovar, i que estem tots d'acord, per suposat, que se canvien quan la passem els punts de l'ordre, els punts d'acord de la moció, no? O de la proposta, perquè entenc que demanar primer els diners per a fer l'obra i en aquests diners fer l'obra, perquè nosaltres així el que demanem és fer l'obra de manera immediata i després demanar els diners per a fer l'obra. Crec que és important també que això ho revisem. I després jo és la primera vegada que veig en un expedient administratiu d'esta casa acompanyat de retalls de premsa i fotografies, en aquest cas en la que aparec jo. Clar, l'objectiu era traure una foto del portaveu del Partit Popular en Mazón, però vamos, que haguem pogut triar esta o qualsevol altra, perquè fotos en el president de la Generalitat tinc unes quantes, no? Jo això d'ajuntar retalls de premsa en una proposta no ho havia vist fins ara. I és que l'objectiu és el de sumar a esa mentira que vostè repeteix de que jo no treballe per defensar els interessos dels veïns de Vila-real, però així tots sabem el que han fet uns i altres. I agraeix la cronologia que ha fet el regidor de serveis socials i, si em permet, ara comentaré. Mire, ni una moció, ni una, del seu partit durant els 8 anys que estava el govern del Botànic a la Generalitat demanant això a este ple. Ni una moció. I tampoc van incloure durant aquests 8 anys en el que vostè anomena aquesta carta als Reis Magos que tots els anys fem reivindicant les necessitats que estan pendents a Vila-real per part del govern autonòmic, tampoc en aquests 8 anys mai esta petició. Per suposat que compartim aquesta necessitat d'aquestes habitacions d'emergència, hem parlat moltíssimes vegades en l'associació RUS, i jo sí que els he dit sempre una cosa, que jo no els anava a enganyar. I després d'aquest compromís es va dir que això no anava a ser immediat. Saben vostès que s'està ara mateix actualitzant el decret de tipologies, que alguns dels problemes que estem tenint en aquesta residència també, recorde, en contracte caducat des d'abril del 21, govern del Botànic, contracte caducat que seguís en aquesta residència fins que no se pugui aclarir aquest decret de tipologies, doncs pues aquestes coses no anaven a poder-se fer-les. Però, per lo menos, el compromís està. Per tant, jo sí que els vaig dir que no anava a dir-los a 2 mesos d'eleccions que en este solar anem a construir una nova residència perquè està el Pla Convivint. Ni estava el projecte en el Pla Convivint, ni estaven els diners en el Pla Convivint, i més fort, ni teníem el solar, l'Ajuntament, per a construir-lo. Mire, jo he defensat la creació de les habitacions de respir quan era el seu partit el que estava al govern autonòmic i el meu a l'oposició. Jo he portat aquesta proposta de les habitacions de respir al programa amb el qual em vaig presentar a les eleccions l'any passat. Jo he traslladat aquesta reivindicació de les habitacions de respir al Consell des del primer moment en què el meu partit va arribar, cal recordar ara fa poc més d'un any, al govern de la Generalitat. Jo vaig treballar tot el que estava en les meues mans perquè aquesta proposta de les habitacions de respir que compartíem tots els grups la fera seua el president de la Generalitat i es comprometera a avançar en aquest sentit. Un fet, per cert, que vostès en 8 anys no va aconseguir del president Puig que acceptara i farà seva esta proposta. I seguiré reivindicant esta petició el temps que siga necessari fins que estiga eixa petició en marxa. Perquè si vostès pensaven que el meu vot o el del meu grup avui anava a ser un altre que no fora el sí, que crec que és el que els haguera agradat, pues crec que demostra que ens coneixen, que ens coneixen ben poquet. Mire, jo crec que vostè és alcalde d'esta ciutat ja fa 14 anys i sap perfectament de la manera que hi ha que treballar per aconseguir les inversions que la nostra ciutat necessita. Sap molt bé ja que els numerets al pleno, que els enfrontaments polítics per guanyar un titular en premsa no serveixen més que per això, per a guanyar un titular en premsa. Així que el convide de veritat a exercir d'alcalde, a deixar la bronca i el titular fàcil i a que treballem junts per a aquestes habitacions de respir que tanta falta fan a les famílies d'aquests usuaris puguen ser una realitat. Mire, en 3 anys que jo soc portaveu d'este grup, ni en una ocasió m'ha citat vostè per a parlar de cap tema important per a la nostra ciutat i en tenim uns quants damunt la taula, ni una ocasió. I lo dic en claretat, mire, jo abans d'entrar en política he intentat millorar la vida dels meus veïns des de les meues responsabilitats i com he pogut des de diferents entitats i associacions. Ara, que soc regidor d'aquest ajuntament, de la mateixa manera intento millorar des de les meues possibilitats i ajudar en el que puga millorar la vida dels meus veïns, i ho faig des del projecte del Partit Popular, sense cap complex, com entenc que vostè ho fa i ho defensa des del projecte del Partit Socialista. I acabe, no tinga cap dubte que en el moment que deixi este servei públic, esta tasca de servei als meus veïns, continuaré, en la mesura de les meues possibilitats, ajudant als veïns i veïnes de la meua ciutat. Moltes gràcies.